Excel cada dia al matí amb nosaltres.
Bé, aquesta història comença, com els dèiem, amb... A veure, com ho podem dir, això? Una mare que té una criatura amb cardiopatia.
Exacte.
Podria començar bon així, no?
Sí.
Bon dia, Conxa. Bon dia, Ikram.
Bon dia.
Quan fa d'això?
D'això fa 5 anyets.
5 anyets.
Que va començar, sí. Bueno, va començar el que és la cardiopatia de la nena i el projecte fa... que vam començar a elaborar-ho fa 4 anys.
Mm-hmm. Quan veu saber que la nena tenia una cardiopatia? Doncs... Només acabada de néixer o cap d'un temps?
Als 4 dies de néixer.
Als 4 dies de néixer.
Sí.
O sigui que primer l'alegria i després sí, la incertesa.
Exacte, la incertesa, la por i el derrumbe, no?
D'acord.
Personal, després ja...
Perquè tothom ens entengui. Què és una cardiopatia congènita, Conxa?
Doncs, bueno, són diferents malalties. La que tenia la Sofia era una cardiopatia que es diu una tetralogia de Fallop, que és, bueno, tens, en principi tens 4 coses o comences tenint 2 i pots anar cap a les altres, diguéssim.
Sí.
En principi la Sofia el que tenia era l'aorta desplaçada i una comunicació interventricular.
I això podia tenir com a conseqüència?
I això tenia com a conseqüència que es tenia de fer una operació a cor obert als 3 mesos de vida. Més que res per arreglar
resituar,
aquesta aorta i posar un pegat en el cor.
D'acord. Aquesta operació es va fer?
Sí, es va fer, però no per el que era al principi, és a dir, no per al tema de l'aorta, sinó que es va fer, i no als 3 mesos, es va fer a l'any i 3 mesos o alguna cosa així, perquè, bueno, n'hi van passar coses que, bueno, que no estaven previstes i amb molt bon pronòstic. Vull dir, la nena en principi es tenia de fer els 3 mesos, més que res, com te deia abans, per el tema de l'aorta i perquè el seu quadre en principi en tindria d'anar a empitjorar.
Sí.
I, bueno, el desenvolupament de la seva malaltia no va ser així.
És a dir, va anar millorant?
Sí, molt, molt, però molt. Miraculosament inclús en ocasions. I bueno, es van tindre d'operar l'any i 3 mesos, però és perquè li van trobar una altra cosa. Ella tenia un problema en l'artèria subclàvia dreta que, en comptes de... Bueno, li nacia de l'esquerra del cor, en comptes de la dreta, li anava per darrere de l'esòfag i li estava oprimint, li estava estenosant. Llavors, quan menjava, no li podia passar el menjar.
Uh-huh.
Llavors, la van tindre d'operar perquè li van tindre de tallar aquesta artèria perquè l'alliberés a l'esòfag. I llavors van aprofitar per posar-li un pegat al cor, que per això al conte es diu el parche màgico, no?
Perquè
el pegat màgic.
Aquest pegat què fa?
Aquest pegat el que fa és tapar aquesta comunicació interventricular que n'hi ha. O sigui, la sang que hi va per al cor, no som metge, però
el que t'explico des del meu coneixement... Precisament, probablement t'entendran més des de la teva...
La sang que hi va amb oxigen en el cor i en la que surt sense l'oxigen es comunica, llavors no fa la seva funció.
D'acord.
Que té de...
I per tant aquest pegat el que fa és facilitar aquesta separació entre...
Exacte, el que fa és tapar aquest forat i deixar que la sang que tingui oxigen i vagi per on té d'anar i la que no té que hi vagi per on té d'anar. Sí, no hi ha aquesta comunicació.
Què ha passat des d'aleshores?
Pues ha passat que tenim una nena fantàstica, que l'operació va anar fantàsticament, vull dir, els metges són craps, el Sant Joan de Déu, la seva cardiòloga, la Jordi Cerquella Brugada, fantàstica, com sempre, i bueno, va anar tot superbé, vull dir, de fet, amb ella la van operar un dimarts i divendres estàvem a casa.
Uh-huh.
I, bueno, a partir d'aquí vam començar amb les revisions cada 3 mesos, després 6 mesos, i ara ja són cada any.
D'acord. O sigui que es pot dir que ella ja té absolutament superada aquesta patologia?
Exacte, sí, de fet, a menys que no hi hagi cap complicació, que no l'ha d'haver i no la hi haurà, espero i desitjo, amb ella la seva cardiopatia està resolta.
D'acord.
I és amb una operació, gràcies a Déu, resolutiva, perquè hi ha unes altres cardiopaties que, bueno, de vegades amb una operació, amb unes altres coses, no queden resoltes.
És a dir, ella creixerà, però des d'aquest punt de vista tot anirà normalment,
sí, sí, amb ella fa vida normal, no té cap problema. Després el que sí que té és, bueno, un problema a les costelles, té un altre síndrome que es diu de Hartzell-Levin, que té un problema de costelles, li manquen 8 costelles i té una formació a nivell de la columna.
D'acord.
Però que podria tindre complicacions, en principi es van dir que podia tindre moltes coses, però que no ha tingut res, que la nena està recta i que segueix el seu desenvolupament com una nena normal, no té cap problema de res.
Has fet un màster, eh?
Bueno, sobretot he fet un màster en positivisme, en positivisme. No? I en mirar la malaltia i la curació des d'un altre punt de vista, no?
Ikram, quan vas conèixer la Conxa?
Bueno, jo treballo amb la Marisa, amb la seva parella, i quan se'm va posar aquest projecte sobre la taula no m'ho vaig pensar en cap moment, no? Perquè ja es veu que és un projecte que surt totalment des del cor, no? I des de l'emoció i la vivència personal, que això és un punt molt positiu.
Ens estem referint a la Marisa Guitart, que va ser, què, la impulsora de,
sí, amb ella és la, és
de les històries de Sofia?
Sí, amb ella és la promotora, és
la promotora.
A part de mare de la Sofia, sí, també, i una part fundamental d'aquesta història, no? És la promotora d'aquesta associació. Vull dir, és la que posa els diners quan els diners no arriben, és la que ho empaita tot i, bueno, només posa els diners. Posa, a part dels diners, posa una cosa molt gran que entenc, que és el cor.
Per què? Com va néixer? Immediatament després de viure aquesta experiència? Veu pensar que alguna cosa s'havia de fer? O com va anar?
No, això va ser a l'any, probablement. Bueno, va haver-hi aquest bon desenvolupament. I llavors sí que, suposo que l'any o alguna cosa així, llavors vam començar a pensar bueno, que tot això que havíem vist i que havíem... no patir, però sí,
bé,
també, d'alguna manera, no?
No?
Patir al començament, però...
Home, vas patir,
que no
havíem,
sí, però al començament, no? Tot el que havíem viscut, sí, diguéssim, això seria la paraula correcta...
Havia de servir per alguna
havia
cosa.
Havia de servir, sí, s'havia de fer un missatge, però un missatge molt positiu, no? Un missatge de que sí se puede, no? I de que sí se debe, no? Sobretot de que sí se debe de fer alguna cosa, de que les persones tenim de ser protagonistes de la nostra vida, inclús de la nostra curació. L'expectativa que un té sobre el que pot passar és, bueno, és com t'ho diria, és vital, és vital, perquè una mala expectativa probablement aportarà moltes coses negatives.
Com que estem parlant de nens petits, potser alguns pares deuen pensar, bé, els pares no pensaran mai en cap altra cosa que en el millor per als nens i en fer tot el possible. Així com de grans ens podem deixar anar una mica i no fer tots els esforços per resoldre situacions adverses, està clar que els pares amb un nen i una nena fan el que faci falta, no?
Sí.
Però en quin sentit ho dius?
Jo ho dic des del sentit de, evidentment, tots els pares fem el que sigui i el que podem i molt més de lo que podrem, no? El que passa és que sí que és veritat que, com que tu vulguis el millor per al teu fill, hi ha una cosa que es marca molt, que és la por. I la por que sentim, això fa mal, li fa mal al nen, perquè ens fa mal a nosaltres. I llavors els nens són esponges.
Una por lògica, no?
Una por molt, molt lògica, és veritat.
La por a perdre la criatura,
clar, i la por de que no solament de perdre-la, sinó de que pateixi,
alguna cosa no vagi,
no?
Bé, de que pateixi.
Solament com que pateixi ja és un món per nosaltres, no? Ho passes molt malament. Però aquesta por, vull dir, si som conscients d'aquesta por fa mal, tenim una eina per poder combatre-la. Això, aquest és una mica el missatge, vull dir, si et quedes plorant, si te quedes morta de por, no ajudaràs el teu fill.
T'ho poso molt fàcil. Quan veu viure aquesta situació,
sí,
què trobàveu a faltar?
Què trobàvem?
Dic en el sentit de, bé, la Conxa diu això, a veure qui és el maco que s'acosta a uns pares amb el nen o la nena en una situació així i els hi diu... No tingueu por, no patiu més del compte tal, si suposo que és inevitable que surti la intranquil·litat per tot arreu, no? Vas trobar a faltar, i si en algun moment, quan veu passar aquesta situació, vas trobar a faltar algú que digués, tranquils, no sé, o que us donés algun consell que hagués pogut ajudar i que ara, a través de les històries de Sofia, pot ajudar molta
sí,
altra gent?
Doncs mira, jo... personalment, per mi, i suposo que la Marisa també, nosaltres potser perquè som dues dones amb molta empenta i amb molta força, això no vol dir que no caiem cada dia i moltes vegades, però quan cau una, l'altra empenta. Vull dir, jo he tingut... vaig tindre moments durs, però estava la Marisa al meu costat dient-me, Conxa, ei, que no, que això no pot anar així, que això no li farà bé a la nena, que això li tenim de donar la volta. Llavors li vam donar. I va haver-hi un moment que jo vaig tindre molt dur, que va ser abans de l'operació, i va ser una personeta que la Marisa evidentment estava molt preocupada, tant com jo, però jo en aquell moment la veritat és que estava enfonsada, no? Sí. És a dir, m'he passat més por a la meva vida que en aquell moment, no? I va ser la meva filla, la Maria, 9 anys, que me va dir: mama, però per què llores? Però si tot va ir bien. A la tata le van a hacer esto y la tata mañana está bien. I m'ho va dir amb
aquella seguretat.
Amb una seguretat, amb una llum que jo vaig dir: Concha, es que, o sea, es que te lo dice, es que no te lo puedes permitir. O sigui, vull dir, jo no vaig tindre aquesta mancança perquè gràcies a la meva família en tinc. Sí. I suposo que amb elles, pues, aquests moments durs que hi van haver-hi, també jo vaig estar allà empaitant dient: no, no, aquí podem fer alguna cosa, no? Puguem fer alguna cosa a les emocions, puguem treballar les emocions.
I a nivell del que comentaves, no? De qui és, qui té el valor d'anar a una família que està patint aquesta situació.
I dir així, en veu alta.
Nosaltres, a més, mai oblidaré, per Sant Jordi vam fer una paradeta aquí al Passeig Marítim i ens va venir una família de Vilanova, que la mare estava embarassada.
A Vilafranca, o sigui.
Exacte. I li havien dit que naixeria el fill amb una cardiopatia.
D'acord. I va amb venir, la mare embarassada, eh?
Exacte, sí. I va venir com buscant la força. I també per les xarxes socials ens contacta moltíssima gent demanant aquesta força, aquest suport, no? De vegades simplement és el sentir-te acompanyat, a l'estar allà i donar la força que potser en el teu entorn més proper, per la por, no t'estan donant, no?
Quina paradoxa, Ikram? Vivim en l'època de les xarxes socials en què tothom es pot sentir acompanyat en cada minut de la seva vida i, en canvi, en una parada de Sant Jordi arriba una dona de Vilafranca embarassada buscant algú que li pugui dir alguna cosa que li mantingui l'esperança en què tot anirà bé, no?
Exacte, jo crec que aquest també és un dels objectius tant del llibre com de l'entitat en si, no? D'estar allà i d'acompanyar, perquè molts cops també el no ser persones del seu entorn proper es senten com molt més segur a l'hora d'expressar les seves pors.
D'acord.
Clar, i també són... A veure, nosaltres hem viscut una operació, la nena ha tingut una cardiopatia, vull dir que són persones que es veuen reflexada en coses que amb elles està patint, però que tu li pots donar una visió totalment diferent d'aquesta por i d'aquesta... i d'aquesta angoixa que tenen.
Des de l'experiència,
no?
Personal,
sí, jo penso, mira, un com diu la Ikram, jo afortunadament en rep contacte i de vegades e-mails de persones que, bueno, pues, se posen en contacte amb mi per preguntar-me coses o per comentar-me la seva història, no? Les seves vivències, i tenen en concret una dona del País Basc que fa no molt me va enviar un mail que jo plorava llegint-lo, perquè deia: el meu fill té la cardiopatia, està molt millor, perquè ha millorat molt, perquè inclús hem anat amb un control i miraculosament el forat que estava més gran s'està fent més petit, no? Vull dir que, diu, a més, la doctora meva, que és molt, diu, que és molt sèria, diu, inclús està dient que està molt bé, no?
D'acord. O sigui, diu, que vivia, en el fons, un procés semblant al teu.
Sí, el que passa que el bo que va dir és: Concha, ara ja no tinc tanta por. Inclús no tinc tanta pressa perquè el meu fill es recuperi, ja. Perquè sé que arribarà i no vic no estic vivint la malaltia del meu fill amb aquesta angoixa. Per mi això ja... M'entens? O sigui, és el màxim,
tots,
no?
Tots necessitem un puntet d'esperança, eh?
Exacte, sí, molta. Un puntet, encara, no.
Però com a mínim algun lloc on agafar-se per després agafar-se una miqueta.
Clar,
més, no?
I després fer la feina, perquè cadascú té de fer la feina.
Tu no escrivies?
No, jo no.
Bé, doncs, aquest conte...
Sí. I la idea no era fer-lo jo tampoc, eh?
No?
No, la idea era, vull dir, resumir, dir-li a l'escriptor el que tenia de posar, el que tenia de transmetre, però no era fer-lo jo.
I què va passar, doncs?
Pues mira, va passar que vaig pensar: Concha,
ningú com tu
per transmetre, ningú com tu per transmetre el que tu vols dir, així que sé valiente i posa't, perquè nada, jo no, com que penso que, no sé si és perquè encara continuo tenint una mica d'aquella innocència infantil, o bastant, penso, però no creo en los imposibles, i llavors dic, pues ponte con ello. I vaig agafar un llibre, aquí al Passeig Marítim,
sí,
una fulla, un bolígraf, vaig començar a escriure, vaig començar a les 10 del matí i a les 3 de la tarda havia acabat el conte. Imagina't, va sortir com, saps, com a borbotones, no? El que volia transmetre.
Tenies la sensació que podies caure amb la tentació de parlar massa de tu, de la teva història? Volies que fos una història més genèrica, que ningú es pogués, i a la vegada tothom es pogués sentir identificat? En algun moment vas dir, és que hi ha massa de mi aquí, no, no, o no? O no et va preocupar això?
Això no vaig pensar, perquè per mi el que volia era transmetre un missatge del positivisme, el missatge de l'esperança, el missatge de que sí que es pot, el missatge de que es surt, el missatge de que s'ha de posar un ajudar els nens, des de l'emoció, des de la interpretació, des de moltes coses, que no solament anem al metge a fer tot el que tenim de fer, que insisteixo, s'ha de fer, vull dir, no és algo perquè jo em dediqui, perquè jo hagi estudiat medicina natural i sigui naturòpata o unes altres coses, això no té res a veure, vull dir, s'ha d'anar al metge, s'ha de fer proves i un després, però tenim moltes eines i una molt gran,
s'ha de fer el que s'ha de fer,
exacte, però una que tenim molt gran és el cor, és l'esperança, són les emocions. La gent s'enferma per emocions, ens enfermem per emocions, i això no sé si científicament, que sí que ho és perquè epigenèticament ho és demostrable, que un estrès, i a més ho veiem cada dia, no? Que la gent per estrès es mor, fa no molt va morir una persona per un...
És,
no?
La malaltia del segle XXI.
Exactament, doncs jo dic, si una malaltia t'enferma i és capaç de matar-te, per què no ha de fer l'efecte contrari?
Com han rebut els metges de Sant Joan de Déu el projecte, tot aquest moviment, tota aquesta intenció de les històries de Sofia?
Bé, la veritat és que molt bé, perquè, bueno, la Giorgia, a més, pensa que la Giorgia va ser, que és la cardiòloga, la Giorgia Cerquella Brugada, va fer el pròleg del conte, no? O sigui que amb ella sempre diu que, bueno, amb ella em va comentar que va ser com una experiència també, veure, bueno, pues també com una altra manera de mirar-se la...
Veure el que succeïa més enllà del quiròfan, eh?
Exacte, vull dir, és que tots són eines i estem parlant de fer alguna cosa que, a veure, mai li farà mal a ningú. Vull dir, és que és una qüestió d'actitud, és una qüestió bueno, de força, de posar-se, de ganes, de... És que no hi ha més, i ja t'hi dic, es pot demostrar que les emocions també curen.
Doncs amb aquest conte sobre la taula, què és el reto mágico? Com es pot explicar d'una forma fàcil, entrenadora, la setmana del clàssic del Barça-Madrid aquest dissabte? A veure.
Vale, és molt senzill, no? El reto mágico consisteix en fer arribar dos llibres del Parche Mágico a Messi i a Ronaldo. Per què seleccionem aquestes dues persones? Són persones que han superat moltíssim durant la seva vida, van sortir de barris molt humils i a dia d'avui són referents. El Cristiano Ronaldo va patir una malaltia del cor.
Va patir una cardiopatia, sí.
Exacte. El Leo Messi va patir un problema
de creixement.
Sí, creixement. Li van dir que no es desenvoluparia normal, vull dir que és tota una història de superació.
Sí. I encara tots aquests problemes han arribat fins on ells volien arribar.
És els més grans.
Exacte. Dos persones que són referents i no ens oblidem de que els segueixen moltíssims nens que somien en ser com ells. I què millor manera de fer arribar aquest llibre, amb aquest missatge, a aquestes persones, perquè siguin ells qui ho transmeteixin als més petits, no?
I què ha de passar? Perquè, esclar, aquest llibre ho veu enviar quan?
Va passar per... És a dir, és atzar.
És atzar.
I nosaltres sí que creiem en l'atzar, en les emocions, en què creiem en... Si volem, ho podem fer, no? Sí.
És un repte per nosaltres, de fet.
Llavors, es va iniciar una campanya amb un vídeo de presentació. Les dues persones que van participar se'ls va donar un llibre per cap,
sí.
I que el llibre rodi el donaran a les persones adients que creguin que poden facilitar aquest camí fins a arribar
a cadascun
d'ells. És a dir, és atzar, és un repte, el podrem aconseguir, que nosaltres tenim...
Clar que ho farem.
Clar que ho aconseguirem, o potser que no. No,
jo però... amb això no estic
d'acord. Això tenim
claríssim, no? No. És a dir,
deu entregar un llibre i un altre llibre a dues persones que han encetat una roda que ha d'acabar portant el llibre a Leo Messi i a Cristiano Ronaldo.
D'aquí ve el nom del repte màgic.
D'acord. Aquestes dues primeres persones, qui eren?
Doncs una és la Mònica Blade i una altra és el Carles Solanes. Ells són, la Mònica és molt, molt merengue i el Carles és molt, molt,
molt, molt culer.
Llavors, mira, de fet, ahir, el llibre de la Mònica ja ha sortit cap a Madrid per una amiga que té allà, que treballa en un restaurant en el que hi van jugadors de futbol.
D'acord.
O sigui, que ja comença
per
aquí.
És a dir, el de la Mònica ja és allà.
Ja està allà, ja està cap a Madrid, avui arriba a Madrid abans de les dues.
I el d'ell on és? El teniu
localitzat? I el del Carles sé que anava cap a un altre cantó, em sembla que amunt és jugador del Barça per aquí.
Perquè anava a dir, Carles ho ha de tenir més fàcil, que això ho té més a la vora.
En principi, es suposa que és més fàcil que arribi a Messi perquè està aquí al costat, però... No sé jo, perquè els merengues són molt merengues.
Culers, poseu-vos les piles.
Sí, sí, jo em peitaria que sí, perquè...
D'acord, i en la mesura que aquests llibres vagin rodant, es van penjant, sí o no, vídeos dels diferents testimonis que recullen el llibre en el seu camí, no?
I a més els seguidors que van empaitant, no? Que van empaitant perquè surti. Per exemple, avui hem penjat uns metges fantàstics que estan... després de quiròfan, suposo, abans, apostant per Messi. Hi ha uns altres que sortiran. Vull dir, que tothom, nosaltres empaitem a que tothom els donin força a qui sigui. Vull dir, això és un repte. O Messi o Ronaldo. L'afició decidirà una mica.
Per tant, el que us agradaria és que al final de tot això es veiés, està clar, a Cristiano Ronaldo amb el seu llibre i a Messi amb el seu llibre.
Exactament. I, bueno, però qui ho tindrà primer? Ho ha de ser el primer.
Dir també que tothom qui vulgui seguir aquest repte, totes les nostres novetats, que, bueno, que ens poden seguir a Facebook, a les Històries de Sofia, a Instagram, Twitter, YouTube, Associació de les Històries de Sofia, i que ens segueixin, no? Mm-hmm.
I que, perquè a més, a veure, què millor manera de portar aquest repte en manera de joc, no? Que sigui divertit, inclús els nens, la canalla, o sigui que s'ho passen molt bé, i al final no deixa de ser un missatge, és un missatge positiu, d'arribar a molta gent, per als pares, per als nens, per l'afició, és que suma, tot és sumatori.
Apa, que si arriba el llibre aquí ha d'arribar...
O sigui que vull el teu també.
No, el teu, On es pot trobar aquest llibre?
Aquest llibre, doncs mira, aquí a Sitges tenim un punt de venda solidari, que és Ferran Joguines. Es pot trobar també a Corte Inglés,
sí.
Es pot trobar a... Bueno, és que n'hi ha molts punts de... massa greu perquè diré uns i uns altres no, però si no, a la pàgina web...
És el que anava a dir, directament al vostre web també es pot trobar,
eh? Sofia.com, allà es pot trobar els punts de venda solidari i les llibreries i on t'atenen. I si no, a la pàgina web també es pot comprar directament.
D'acord. La recaptació de la venda d'aquest llibre va íntegrament...
Els drets d'autors es destinen a l'àrea del cor de Sant Joan de Déu.
D'acord.
De fet, nosaltres ja hem fet una donació de 4.056 euros que ja es va fer, que encara no estan venuts tots els llibres, però nosaltres empaitem i seguim empaitant perquè, bueno, vam dir que són els drets d'autors, que de fet ja t'he dit que ja els hi hem donat i encara no hem acabat de vendre els llibres, però intentarem que sigui no solament això, sinó el que puguem. Vull dir, per això és aquesta empaita.
D'acord. Entre les altres accions que podeu portar a terme més enllà del llibre, què hi ha?
Hi ha la vessant dels llibres, que és per poder ajudar entitats que fan acció directa amb infants i també per transmetre el missatge de positivisme. I després està la vessant més educativa, que és anar a escoles, anar a centres oberts, a CRAES, per transmetre aquest missatge a persones que estan en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió social. També està el projecte Fem-ho Junts per la Infància, que és el que vam fer aquí al
Terramar.
Exacte, al Terramar, que és per crear un punt d'unió entre totes les entitats que volem millorar la qualitat de vida dels infants a partir d'un espai d'oci, no? I és una mica això,
i poder recaptar diners també en aquests projectes, perquè de fet en el Fem-ho Junts per la Infància un dels objectius també, a part de donar a trobar a les associacions i crear sinergies, era trobar un campus d'estiu per l'associació d'amis d'aquí de Sitges, perquè ells tenen problemes per trobar-lo. Llavors aquest objectiu ja està complert, ja ho vam aconseguir,
d'acord.
I una persona que ja s'ha encarregat, i a més avui precisament hem quedat a les 3 de tarda que li farem una donació finalment de 600 euros perquè vam treure 1.200 i a repartir entre les dues associacions amb ells, o sigui que després tenim més projectes, tenim un projecte que es diu molt xulo, que el tenim molt de carinyo, que es diu Descàrgate la vida, i en el que molt aviat estarem, que és intentar portar desfibriladors a les escoles, perquè, bueno, els espais perquè hi tinguin, o sigui, perquè estiguin coberts, perquè no hi hagi cap problema,
sí, sí,
a les escoles.
Perquè ningú es pugui trobar en una circumstància...
Però
de...
sense cost per les escoles, vull dir que els primers 4 anys estiguin coberts. Bé per un patrocinador, bé per una empresa, bé per qui pugui ser. Llavors aquest és un altre projecte. I tenim més projectes, tenim un altre que vulguem, que ens agrada molt, també que tenim molt de carinyo, que l'obra social de Sant Joan de Déu ja ens ha donat a l'okay, que es dirà Mimando Famílies, que el que farem serà, com que jo, entre altres coses, em dedico, soc quiromassatgista, ens dedicarem un dia a la setmana a anar a l'hospital a fer un matí, a fer-li massatges als pares dels nens que estan hospitalitzats de llarga estància.
D'acord.
Per què això? Perquè tracten
el pare... Perquè sovint suposo que deuen tenir l'esquena més carregada que altra
entre
cosa.
Un altre... I bueno, tracten el pare també tractes el fill, no? Si el pare sent bé...
De
doncs...
tanta estona en una cadira, de tanta estona...
I de tant patir. I de tant patir.
I de tant patir. Finalment, qui vulgui formar part de l'associació de les Històries de Sofia, què ha de fer? I
ens pot contactar a partir de la web, xarxes socials o a partir del nostre mail, que és info@lashistoriasdesofia.com, que estem oberts tant a títol individual, qui vulgui fer un voluntariat, o empreses que vulguin col·laborar, estem oberts a qualsevol ajuda.
Clar. O gent que necessiti coses, exacte, que nosaltres li puguem donar suport.
Que pugueu assessorar-los amb alguna qüestió d'aquelles...
Donar-li suport en el que estem de la nostra mà.
Clar, que anem més enllà del que de vegades pot semblar, no? Que intentem treballar tots els punts de vista, familiars i d'infants.
De fet, la ICRA més educadora social, que no ho ha dit.
O sigui que, evidentment, això es complementa perfectament. Exacte, sí. Veurem si aquest cap de setmana apareix algun vídeo, alguna foto, algun...
T'imagines el derbi a juntar el Ronaldo i el Messi tot just amb el llibre? Això ja seria... Que s'ajuntin per això? Això ja seria el súmul.
Ho ha dit ella, no ho he dit jo. Pendents del Facebook, de les Històries de Sofia, del web de les Històries de Sofia. Conxa, molta sort en el futur.
Moltíssimes gràcies.
Molta sort en el futur. Seguim endavant.
Molta salut.